Comarca de Noguer.
Viatgem cap a la Garrotxa. Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, per aquí no els hi fotent, tu. Com met de Ribes, saps?
Quin temps fa aquí dalt?
Aquí, pocs núvols, molt de sol, que si està molt bé ara. A veure si podem tallar l'herba algun dia, perquè... O la farem tallar amb algú, saps?
S'ha desfet tota la neu, ja?
No. Aquí on estic jo, aquí a la Canya, molt a prop de la Vall de Bianya, a la part back encara hi ha molta, molta neu, però és que encara n'hi ha molta més cap a la zona de la Vall d'en Bas. És a dir, clar, la Garrotxa té una forma, diguem-ne, bastant curiosa, i diguem-ne que hi ha mitja Garrotxa que encara hi ha molta neu i mitja que només n'hi ha a la part back, i alguna que no hi va ni nevar, saps? Llavors, això és la idiosincràsia del microclima que tenim a Catalunya, que és tan bonic.
Avui és el Dia Internacional de la Croqueta, Noguer. No sí. Sé si avui és un dia que tu tens marcat d'alguna manera el calendari.
Doncs mira, no el tenia marcat, però uns bons amics m'han regalat una safata de croquetes, i com que sé que són molt bones, em farem avui de croquetes, no?
Sí, a veure, explica'm la teva recepta. Perquè ja, vull dir, l'altre dia, per exemple, a casa meva, bueno, casa meva no vol dir que les fes jo, vol dir que ma mare, va aprofitar la carn d'olla que havia sobrat també de Nadal, que crec que tenia congelada, i van menjar croquetes tots plegats.
Clar, a veure, mira, clar, és que aquí hi ha una cosa molt, molt curiosa. És a dir, quan aquí diem croquetes, la gran majoria dels mortals pensem que les croquetes estan fetes amb una beixamel, que hi ha coses, no? I a mi ja m'agraden les croquetes amb beixamel, però encara m'agraden més les croquetes que substituïm la beixamel per un puré de patata. Llavors, tu agafa carn de canelons, agafa la carn de la carn d'olla, i allò d'una beixamel, jo faig un puré de patata bo, gustós, acabat de fer, allò ben escorregut, aixafat, i una vegada, diguem-ne, aquesta barreja, aquesta alquímia entre el puré de patata i la quantitat, diguem-ne, bona, vaig a dir gairebé a parts iguals, de carn, sigui la carn del canelón, sigui la carn de la carn d'olla, amalgamada, i llavors, doncs, allò fet a la forma i empanada, a mi m'agrada molt. Tot i això, també t'haig de dir que jo sóc d'aquells que menjo poques croquetes, però quan les menjo han de ser molt bones i molt ben fregides, amb molt bon oli, oli d'oliva verge extra, i a més, submergides, que encara avui estic veient. És a dir, un dels grans errors de les croquetes que veurem és que molta gent, jo ja l'he vist 7 o 8 vegades avui a les xarxes socials, és que fregeixen les croquetes, diguem-ne, amb la meitat de la croqueta submergida amb l'oli.
Jo menjo tot.
Doncs castigat, guita.
El que passa és que a vegades sap com greu, no? Gastar tant d'oli per unes croquetes, simplement. Entenc que després aquest oli l'has de poder utilitzar d'alguna altra manera.
Escolta'm, si tu fregeixes les croquetes bé amb un oli de qualitat, si els submergeixes bé, que vol dir que es fregiran homogèniament senceres, faràs que l'oli no es cremi, hi haurà molt poca merma, diguem-ne, de la croqueta, i aquell oli passat per un colador, si és oli d'oliva de veritat, verge extra, el pots reutilitzar per fer un sofregit, per fer-te una truita, pel que vulguis. Ara, si agafes un dit d'oli, que vés a saber quin oli és, que és un oli de no miris, que n'hi poses la meitat, que vas posant i vas girant les croquetes i pretens fer... Clar, aquell oli, llavors, evidentment, només serveix per una cosa, per colar i per posar en alguna furgoneta dièsel que tingués.
Molt bé. Avui, amb el Pep Noguer, no centrarem tota aquesta conversa amb les croquetes, sinó que tenim una convidada que tenim moltes ganes de saludar. Perquè avui tinc un llibre a les meves mans, 100 creences i mites sobre l'alimentació. Doctora Montse Folch, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger.
Com estem?
Molt bé, encantada d'estar amb vosaltres, com sempre.
Doctora, sé que tenies moltes ganes de saludar el Pep Noguer, per tant, endavant.
Sí, Pep, que t'enyoro. T'enyoro.
Doctora Folch. Ja vindré a consulta algun dia.
Home, i tant que...
T'enyoro i tinc ganes de parlar amb tu. Vinga, fem-ho aviat.
Fem-ho.
És un llibre apassionant que està molt bé perquè realment aprenem algunes coses, Noguer, que donàvem per fetes i que realment no són així. Per exemple, jo ho classificaria... Comencem per la carn, perquè una de les primeres coses que explica la doctora és que això que sentim sovint, que la carn alimenta més si està crua, que si està més cuita, no és veritat, no?
A veure, Evidentment, qualsevol aliment, quan més manipulat està, que això sempre és així, doncs més possibilitats té de començar a perdre nutrients. Llavors, la carn en si, crua, és com té més nutrients. Uh-huh. Pot perdre algunes vitamines, pot perdre, però no perd proteïnes, i que és el fonament seu, i tampoc perd res de ferro. A més, el ferro de la carn és el ferro que és més absorbible per al nostre organisme. Per tant, seria ideal menjar-la crua? Sí, per què? Perquè conserva tots els enzims que ha de conservar per fer una bona digestió. Si cuinem més enllà de 40 graus, doncs comencem a perdre aquests enzims que poden perjudicar la digestió, i a part de perdre aquests pocs nutrients.
Noguer.
Clar, hi ha una cosa, Roger, i és que què ens passa a la vida? A la vida fem preguntes genèriques i volem respostes precises i exactes. I jo li faig cas a un profe que vaig tenir fa molt i molt de temps, que a mi em va dir: Pep, a la vida todo depende. Sí. I és això, no? Tot depèn, no?
Todo depende. Estic totalment d'acord.
Per tant, la manera com hem de menjar la carn, tu no recomanes, vull dir que va en funció dels gustos de cadascú.
Sí, és a dir, a mi particularment penso que una forma intermitja seria ben cuinadeta, diguem-ne, per fora, i allò, aquell punt cruet per dins, però això també depèn del gust de cadascú. O sigui, el que sí que no hem de fer-la és cremada. La carn cremada, com qualsevol producte cremat, com el pa torrat cremat, etc., sí que pot tenir aquestes amines que són productes precancerígens.
Ara penso en carpaccios, tàrtars, tatakis... tot això, quina opinió en tens tu, des del punt de vista de saludable, eh?
Sí, a mi m'apassiona. És a dir, sí que hi ha més perill, evidentment, quan un aliment està cru, de que si no el mantenim a les perfectes condicions, és com l'oli que parlava abans el Pep, doncs hem de mantenir en perfectes condicions perquè no hi hagin pèrdues de nutrients, i clar, evidentment, és més... Si tenim una carn que està allò justeta, doncs millor cuinar-la i se'ns aguantarà un dia més. Doncs si la tenim crua i la mantenim a la nevera, doncs dies, se'ns farà malbé.
No bé.
Clar, Roger, hi ha una cosa important amb el món de la carn, doctora Folch, que són les maduracions. És a dir, evidentment, quan parlem de carns, diguem-ne, crues o carns cuinades, hi ha una cosa que és molt important, que és que hi ha carns que, diguem-ne, poden madurar, i n'hi ha que no poden madurar. Per exemple, i tot això és molt genèric, com dic, per exemple, un pollastre acabat de sacrificar i cuinat, doncs esperem, si esperem un dia, serà molt més bo, però si n'esperem 10, no. La vedella és diferent, clar, depèn de quina vedella, de quina raça, del que hagi menjat, de com hagi viscut i de com s'hagi sacrificat, aquella carn de vedella serà més o menys saludable. I hem de pensar-hi, això. És a dir, no podem generalitzar, no? I el que diu la doctora Folch, clar, per exemple, jo, a mi m'agrada molt, sóc un tartòfil empedernit, un tatatiquero, un carpaccionero, però clar, no menjo a tots els llocs carpaccios, tàrtars i tataquis, saps? Haig de tenir una certa confiança allà on vaig.
De seguida anem al peix, també, però, per exemple, sobre les algues, cada vegada segurament ens hi hem acostumat una mica més, sobretot gràcies al menjar japonès, no, doctora? Uh-huh. Sí. I tu apuntes també que serà un dels productes del futur, que això ha d'anar més, no?
Sí, sí, evidentment, les algues, se li diu les verdures del mar, aporten moltíssima quantitat de minerals, moltíssima quantitat de vitamines, iode, etc., i a més és un producte que és barat. Per tant, pot ser un bon comodí per determinats llocs que hi ha mancada de proteïnes, fins i tot vegetals.
I amb què ho combinem? Perquè, clar, una cosa és, sí que amb el menjar japonès tenim clar on van les algues, però amb el dia a dia, amb una amanida o...
Les algues, bueno, potser l'única cosa que hauríem de vigilar és la sal que porten, i per tant les persones hipertenses hauríem de cuidar de posar-les en remull. Aquí el Pepa sí que ens donaria moltes idees. Però sí que podem fer-les amb amanides, les podem cuinar. Segur que el Pep té receptes amb carn, amb peix, amb qualsevol producte. És com unes verdures que acompanyen a qualsevol, diguem-ne, plat. Doncs seria el mateix, doncs, amb una mica més salat.
Noguer.
Clar, aquí el que hem de tenir en compte és que aquests nous ingredients, aquests nous aliments que un posa a la seva dieta o a la seva gastronomia, a la seva cuina, primer de tot hem de veure com els hem de tractar. És a dir, tractament del producte. En aquest cas, les algues, no estem acostumats nosaltres encara a menjar l'alga com una amanida, per exemple, d'enciam, no? Però sí que el podem començar a utilitzar, per exemple, doncs, com un amaniment d'aquesta amanida. És a dir, tu agafes una barreja d'algues, n'hi ha moltíssimes, per exemple, deshidratades o naturals, o d'aquestes salades que de sales. Les talles ben petitetes i això ho incorpores dins de la vinagreta, per exemple, de l'amanida, i és una manera de començar a menjar algues. No pretenguem doncs, fer allò que molts fan, que és, vinga, va, doncs ara ens menjarem una amanida de wakame sencera, no? I diu, és que a mi les algues no m'agraden. Bé, potser no els hem tractat bé o no li han donat el millor tractament amb un producte com el cas de les algues. Jo recordo, no sé, a la doctora Folk, fa més de 30 anys que va ser el primer dia que em van donar un albocat a mi, no? Mm. I vaig dir, ui, quina cosa més insulsa i dolenta. I en canvi, ara, diguem-ne, tu agafes un albocat i la gent em fa mil i una coses amb un albocat, no? Però abans no sabies ni què fer, no sabies ni si era una cosa dolça ni salada, no? Si l'havíem de venir amb suc de llimona, amb vinagre o amb sucre. Hem de tractar els ingredients, no? Per això va bé, doncs, a vegades, començar, diguem-ne, a posar-nos a la cuina i a jugar amb certs productes i certes tècniques.
Mm. Què en sap, el Pep? És que t'ho fa tot tan fàcil.
Sí.
És veritat. És que faries fins i tot croquetes d'alga.
Sí,
i serien boníssimes.
Bueno, ja ho veuríem,
segur,
això.
Segur.
Ja ho veuríem.
Que sí, que estic segura.
A veure, el peix, va, perquè sí. Estem parlant dels 100 creences i mites sobre l'alimentació, que el peix dirà, no, sempre ha de ser fresc. Escolta'm, és que el peu del peix fresc i el peu del peix congelat no té res a veure, no? Per tant, a vegades també amb el que mengem estem molt condicionats pel que tenim, estem disposats a gastar-nos, no?
Sí, totalment d'acord. És a dir, aquí sí que a vegades parlem una mica per un nivell econòmic mitjà alt i hem de tenir present tots els nivells. Hem de dir que un peix congelat, sigui el que sigui, té les mateixes, els mateixos nutrients que un peix fresc. Una altra cosa és que tingui un altre sabor, que tingui millor sabor, que tu li trobis una altra textura a l'hora de pelada, però els nutrients...
Els conserva.
Els conserva. Sempre que parlem, evidentment, d'un bon congelat. Mm. Hem de dir també que el peix és una proteïna també del valor biològic i que és una de les proteïnes més completes i que és potser de les més saludables a nivell general, i el peix blanc i el peix blau, però sempre l'hauríem de congelar per les possibles bactèries que poden aportar o paràsits, com sabem, com l'anisakis. Dintre del peix blanc o del peix blau, el més saludable? Depèn. Com, depèn. Jo la paraula depèn, Pep, també l'utilitzo moltíssim.
Exacte.
Depèn. És a dir, el peix blau ja sabem que porta l'omega 3, que és tan interessant per prevenir les malalties cardiovasculars en general. Hem de vigilar, com sempre. El tema de l'omega 3 també s'ha de vigilar. Però seria potser més saludable per una part de la població. No augmenta el colesterol, al contrari, seria favorable per les persones que tenen colesterol, el peix blau. I el peix blanc, en general, si no tens al·lèrgia, sempre és bo per tota la població.
Mm. Clar, digues, Pep, digues.
Roger, hi ha peix fresc i peix fresc, i hi ha peix congelat i peix congelat. És a dir, jo, per exemple, mira, aquesta setmana em van passar un estudi que estem fent, els resultats, sobre un peix congelat magnèticament. És una tecnologia que ens ve del Japó i que t'asseguro que té una qualitat que no té res a veure amb un congelador, diguem-ne, dels que tenim a casa. Llavors, clar, quan diem peix congelat, clar, quin peix qui l'ha congelat i com està congelat, i sobretot també com l'hem descongelat. Perquè això de descongelar el microones, home, què vols que et digui, eh?
No et convenç.
No. Jo descongelo a la nevera, que com a mínim és l'estri que tenim a casa, que és millor per descongelar.
Sí, directament a la nevera. És a dir, per exemple, és que jo a vegades... si tens allà una finestra que t'entra un rajolinet de sol i tu et vols descongelar a les 10 del matí per un plat que vols menjar a les 2 del migdia, no ho estic fent bé, això, eh?
No, gens, gens, gens. És a dir, algun dia et veurem
fatal.
Que estàs de color verd, senyor Escapa.
Fatal.
Saps?
Fatal.
Clar, això, doctora Folch, és una mica també com el mite, diguem-ne, del peix de piscifactoria. No? Moltes vegades diem, el peix de piscifactoria, sí. No? Escolteu-me, dir peix de piscifactoria és igual que el pollastres de granja, que els porcs d'engreix, etc etc. És a dir, hi ha peixos de piscifactoria que s'alimenten amb una molt bona alimentació i són molt bons, i n'hi ha que no s'alimenten amb una alimentació tan bona i tampoc ho són. El que passa que el nostre cap, diguem-ne, la nostra cultura, ho veu més bé això amb pollastres, amb xai, amb porc, amb vedella, no? La granja, que no pas amb peixos.
Sí, estic totalment d'acord, eh? És a dir, el perill del peix blau seria gran, salmó, tonyina, seria el mercuri, que sempre se'n parla, però en aquest cas sempre seria millor un bon peix blau de piscifactoria.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la doctora Montse Folch, nutricionista, 100 creences i mites sobre l'alimentació, també amb el Pep Noguer, avui des de la canya. Jo havia sentit, de petit sempre em deien allò de, no, és que ous només en pots menjar 3 a la setmana.
Ja, yeah, perquè el perill que deien de l'ou és el colesterol que aporta el rovell. De fet, el rovell aporta aquest colesterol, aporta vitamina E, etc. Però s'ha descobert que bueno, ja fa temps, que la persona que té colesterol a la sang no li augmenta aquest colesterol perquè prengui més ous. És a dir, aquest colesterol del rovell no augmenta el colesterol de la sang. El que augmenta el colesterol de la sang són els greixos saturats que poden venir dels embotits, les carns més greixoses, diguem-ne, per exemple, la carn de xai, que és boníssima, però, esclar, si tens colesterol, doncs potser no és la més indicada. Sí que seria indicada si és un xai petitet, per llavors sí. Però si no tenim colesterol, podem menjar els ous que vulguem. Fins i tot un ou cada dia seria molt saludable. Recordem que l'ou, junt amb la carn vermella, són les proteïnes més completes d'origen animal. Per tant, del valor biològic que es diu un ou diari, és, fins i tot per a l'hora de l'esmorzar, seria molt saludable.
Noguer, què esmorzes tu? Si només fos un ou, oi?
Si només fos un ou, exacte. L'ou és l'aperitiu del... És el... Com es diu? És el taloner de l'embotit, de l'aperitiu.
Sí, no.
Però hi ha una cosa, doctora Folch, és que sempre parlem del colesterol, però poques vegades parlem del triglicèrids, no? I a vegades és més important el triglicèrids que el colesterol, o no?
Sí, sí, sí. O sigui, en general hem de parlar dels greixos saludables o no saludables pel nostre organisme. Com tu dius, els triglicèrids també ho aporten tots aquests productes que hem comentat, és a dir, els greixos d'origen animal, és a dir, que seria també igualment els embotits, etc. I els ous no aporten o no fan pujar tampoc els triglicèrids. Però sí que és veritat que els triglicèrids a vegades són molt més insaludables per l'organisme que el propi colesterol.
Veus, o sigui, allò que fem aquí a dalt a la Garrotxa quan fa molt de fred, que és un bullon, que és agafar un rovell d'ou, posar-hi, barrejar-lo allò, remenar-lo ben remenat, posar-hi un rajolí de garnatxa dolça de l'Empordà i prendre-s'ho. Escolta'm, això a mi m'ho donaven quan era petit perquè agafés gana i em sembla que em vaig prendre masses. Això no sé si és un bon medicament, doctora Folch.
Jo també ho prenia, a mi m'ho feien amb cervesa. Ou destachat amb cervesa, en deien.
No sé quina.
A veure,
no sé què tal.
Això, l'alcohol amb nens petits,
no.
Evidentment no és indicat,
no.
Però sí que es feia, sí que es feia. Però anem a valorar la part nutritiva de l'ou.
Doctora, un altre... Digues, Noguer, digues.
No, anava a dir, ara ja no sóc tan petit, vull dir, ara ho puc fer, no?
Vull dir,
allò, arribant als 50 es pot fer això,
sí.
Un rajolí.
Va, jo crec que els passes ja als 50, Noguer?
No, què coi, home, escolta'm. No, és que hi ha una cosa molt important...
Quants ets tenen, Noguer? Busquem-ho a la Viquipèdia. És que ara no,
exacte, busqueu.
Ho posa a la Viquipèdia o no?
No, què va, si no n'hi ha de Viquipèdia aquí a la Garrotxa de meva. No,
home,
no. No, però hi ha una cosa important...
No, un moment,
important.
És que vull... Digue, o sigui, que ets com la reina, que no diu...
Que no.
Ets com Maripau Huguet, que no diu l'edat que té.
Home, mira, que no et sortirà...
És veritat que no surt.
Clar que no surt. Jo en tinc 33.
33,
sí.
Ja.
Fa 15 anys que en tinc 33.
Tu tens sempre un mes que jo.
Exacte, exacte. De fet, el van fer el mateix dia.
Exacte, una diferència.
Molt bé.
Però hi ha una cosa important que moltes vegades, diguem-ne, els que som una mica pillos, diem, bueno, va, doncs farem això. I aquí vaig a dir, sobretot, no estic posant allò que la gent begui alcohol, eh? Sinó que sempre s'ha de prendre amb mesura. Però, per exemple, hi ha una cosa important. Aquest, diguem-ne, vi de postres molt dolcet, d'aquesta varietat envellida, com és el Pedro Ximénez, a mi, un bon amic que hi entén una mica, m'ha dit, això té molt de resveratrol. És veritat, això, doctora Folk, o no, que el Pedro Ximénez té resveratrol?
Home, tot depèn de la quantitat de raïm que porti, com està tractat, tot depèn. És a dir, com està preparat el resveratrol, els tanins, els polifenols del raïm, diguem-ne que això és la part positiva del vi. La menys positiva seria l'alcohol, evidentment, però tot amb moderació. I a mi m'agradaria dir que si tenim una bona salut, no tenim cap problema de fetge, que una copa, segons la persona, si en general serien dos copes als homes, una copa i mitja les dones diaris, presa moderació, també té les seves característiques saludables, com el resveratrol.
Deixa'm per tancar també, per tancar capítol i postres, la fruita a quina hora l'hem de menjar? Perquè aquí també hi ha moltes teories.
Quan vulguis. La pots menjar quan et vingui de gust.
Però tot allò que diu que és millor, en realitat és millor menjar-la abans de l'àpat per preparar l'estómac...
Ja, o sigui, això pot ser veritat, és a dir, que si tu prens la fruita, jo de fet la recomano abans de l'àpat, si tu prens la fruita abans de l'àpat, ajuda a que segreguis més suc gàstric, això pot preparar l'estómac per fer una millor digestió i et treu la gana. És a dir, que si estàs fent una mica de dieta, et prens la fruita abans de l'àpat, et treu la gana i has fet el postre.
Però, per exemple, a l'hora d'esmorzar, que jo, per exemple, sí que menjo bastanta fruita, un suc natural de taronja, després un plàtan i un kiwi. Després el noguer sempre em fot bronca, perquè això, normalment aquí sí que després prenc un iogurt amb cereals o el que sigui, i prenc un cafè directament. Uh-huh. Aleshores, el que em diu el noguer normalment és que estàs posant una bomba de rellotgeria al teu estómac, no, Pep?
Bueno, jo el que dic és que perquè et prens unes vitamines, si seguidament, ràpidament, et prens un cafè, no, que el cafè podria desactivar algunes vitamines, o no?
Sí, sí, té raó. És a dir, el cafè, sobretot, parlaríem del calci. Té la característica de poder descalcificant a la sang. És a dir, les persones que tenen osteoporosi o la persona més gran hauria de vigilar la quantitat de cafè. Respecte a les vitamines, si les fas, la fruita, si la fas amb suc, hem de valorar que és un suc d'absorció ràpida. Si tu fas un suc de tres taronges, per dir alguna cosa, clar, tu t'estàs prenent el suc de les tres taronges amb la quantitat necessària pel dia de vitamina C, però porta les mateixes calories que si tu et prens la fruita sencera. I el que passa és que aquesta fibra de la fruita sencera et fa aguantar el nivell de sucre a la sang d'una manera estable, cosa que si te la prens amb suc no passa. Però no passa res, cadascú que se la prengui com vulgui mentre no hi hagi malalties com, tornem a repetir, com diabetes, sobrepès, etc. És a dir, el cafè també amb moderació. Al tanto. No ens passem entre cafè, te i cola de 3 al dia.
Molt ràpidament, un parell de consultes que tinc endarrerides. He vist molts restaurants, ens diu el Daniel, on et serveixen la paella amb un tros de llimona, però a casa meva no ho fem així. S'hi posa llimona o no s'hi posa llimona, Noguer?
No. Jo crec que la persona que va posar la primera vegada llimona allà amb una paella és perquè el peix que hi devia posar no devia estar gaire catòlic i va dir, saps què? Amb la llimona això ho amaguem tot. Què ens ha passat? Que al llarg del temps, dels anys i panys, doncs, diguem-ne, la llimona és, per molts restaurants, una mena de decoració que molts acaben posant, diguem-ne, després a l'arròs. Però, escolta'm, a l'arròs no li cal suc de llimona, no li cal.
Pep Noguer i doctora Montse Folk, moltes, moltes gràcies. 100 creences i mites sobre l'alimentació, un llibre que recomanem moltíssim perquè val la pena. Moltes gràcies i fins la propera, doctora.
Gràcies, Roger.
Una abraçada,
adeu,
Pep.
Que vagi bé, adéu-siau.
Cuida't molt, bon profit.
Adéu, petons, adéu, Pep. Petons.
El suplement amb Roger Escapa.